Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença el Converses, aquest cap de setmana especial, perquè és un cap de setmana de Setmana Santa. Molts estareu de vacances, passant-ho bé, d'altres doncs, fent el que fa moltíssima gent, que és recórrer els monuments religiosos i vivint amb intensitat el que és aquesta Setmana Santa, que esperem que el temps acompanyi, doncs, perquè uns puguin gaudir de les vacances més divertides i els altres unes vacances més íntimes, disfrutant, gaudint d'aquesta Setmana Santa amb els diferents monuments i les processons i els actes religiosos que hi ha arreu de Catalunya, també arreu de la resta d'Espanya. Però a nosaltres ens agrada fer programes de ràdio, ens agrada el Converses i estem aquí al Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, al restaurant, a punt de dinar, en companyia de Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Ens acompanya també l'Aleix Mercader, l'economista. Bona tarda, Aleix, benvingut.
Bona tarda.
I d'aquí uns instants també s'incorporarà el Salvador Guillermo per parlar d'economia, per parlar d'empresa, per parlar de política, del que el convidat avui vulgui, perquè és una persona que en sap molt pràcticament de tot, és el senyor Valentí Pic. Senyor Pic, molt bona tarda.
Molt bones tardes.
Si t'atances més el micròfon, perfecte, la gent t'escoltarà molt millor, que és el que interessa, que la gent t'escolti amb força, amb potència, i arribi el teu missatge. Ell és el president del Consejo General d'Economistes d'Espanya. I jo començar, Valentí, parlant de, si em permets que et tutegi, de la Setmana Santa, de les vacances, que les vacances és oci, és diversió, és despesa per molta gent, forma part d'un dels motors de l'economia catalana i espanyola. Si no estic mal equivocat, és el 14% del PIB català. Un de cada 8 llocs de feina que hi ha a Catalunya crec que són del món del turisme, i tot això és, com deia, un motor de l'economia, no? Però a vegades també les administracions tenen ganes de recaptar i de guanyar diners, dir, escolta, ja que venen molts turistes, doncs esgarrapem diners dels turistes, no? I ara ens han apujat, o estan a punt de fer-ho, crec que ja està tancat, el tema de la taxa turística, no? L'han doblat aquí a Catalunya, i a Barcelona podria arribar, si els hotels de més alta categoria si ho desitgen, fins als 15 euros per nit, no? Aviam, Valentí, des de la teva experiència, ens estem carregant la gallina dels ous d'or, que es diu el turisme?
Anem a veure.
O sóc molt dramàtic, jo, en plantejar-t'ho així d'aquesta manera?
Bueno, jo crec que tenim de dir, primer de tot, és que hem tingut aquesta evolució econòmica en grans magnituds positiva per diverses raons. Una de les raons ha sigut el turisme, no? Quan estàvem a la pandèmia, sortíem de la pandèmia, ningú podia imaginar que haguéssim arribat a les taxes d'activitat econòmica que tenim, si no fos, és que ha sigut, una de les causes principals ha sigut el turisme, l'altra ha sigut les ajudes comunitàries, sense no reembolsables, l'altra ha sigut el tema del creixement de la població. El turisme és una cosa estratègica, no? Home, sorprèn que nosaltres primer fem unes taxes. Es pot discutir, pot haver una certa conversació si és convenient a ciutats molt tensionades, ciutats d'èxit, introduir una taxa turística com fan moltes ciutats. Això és una discussió que crec que això, el que jo crec que no té massa sentit és haver fet la taxa turística a tots els pobles de Catalunya,
que global,
i després que la taxa turística a Barcelona sigui superior que a Roma o a Londres, no? Això a mi em sorprèn, i a més em sorprèn més perquè Catalunya, ens agradi o no ens agradi, tenim una imatge, tenim un target de lloc d'impostos alts, i això més tard o més aviat això portarà problemes.
Això pot perjudicar la imatge de Barcelona, de Catalunya, en quant a inversions i en quant també a atractiu turístic. Valentí, com ho veus? A la llarga.
A veure, realment, torno a repetir, quan la demanda està tan forta, sembla que tot ho pot absorbir. Yeah. Jo el que dic és que és raonable, doncs, que hi hagin ciutats que creguin que no s'ha de ficar tasses turístiques. Dic, ciutats grans que tenen molta tensió, molta tensió de demanda.
Sí, 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 sí.
Però, bueno, vale, pues, ja que la posem, però no té massa sentit que es faci, que sigui més alt, que sigui més alt que Londres o que Roma, no?
Yeah.
I per un altre costat, jo el que no entenc és que precisament s'està parlant de distribuir el turisme que no estigui tan concentrat i que hagi ficat el conjunt de Catalunya. I, a més, resulta que sempre tenim que ser els primers de classe amb el tema d'impostos.
Clar, perquè tenim una pressió fiscal fortíssima a Catalunya, no? Som de les comunitats que més apretem els cargols.
Bueno, jo crec que
no només el turisme, sinó els inversors, els empresaris i els ciutadans en general. Bueno, això tampoc
jo,
és bo.
A veure, jo crec que... A veure, nosaltres, per una opció política, que, bueno, és raonable, cada un té de fer... Tota acció té reacció, no? És a dir, aquí s'ha fet una opció, diguem-li... Jo no sé si dir-li socialdemòcrata, però la veritat sigui, pràcticament és el lloc d'Espanya. Potser l'Astúries ens discuteix una mica, però és una altra dimensió. Som el lloc que tenim més impostos propis, sí, sí. El marginal de renda més alt, ara acabem de posar un 20% a la compra dels grans tenidors, que són persones o societats que tinguin més de 5 vivendes, vol dir, sembla que ens agradi això de pujar impostos, no? I això... bueno, no sé si... Jo crec que l'exageració mai és bona, no? L'equilibri és el bon i nosaltres estem una mica amb la posició extrema amb aquest tema, no?
Mm-hmm. Molt bé, doncs, ja s'ha incorporat a la taula del programa el Salvador Guillermo. Benvingut, Salvador,
Molt
bona tarda. Bon molt bé. Aviam, qui vulgui començar a preguntar el Valentí Pic, doncs endavant, Valero... Sí. O Aleix o el mateix Salvador. Vinga, som-hi.
Jo crec que també després d'aquest aterratge, no, en la Setmana Santa, hauríem d'observar una mica el que està passant, no, en el món de l'economia, i aquí tenim una opinió, doncs, molt qualificada perquè ens pugui il·lustrar, no, del que està passant al món, no, sobretot amb els arancels de Trump, que sembla que hagi volat tota l'estructura que ens ha mantingut amb aquest creixement tan saludable durant 80 anys, no? Després de la Segona Guerra Mundial, i ara està jo us podria dir que ho està fent anyicos, no? Que es diu en castellà, no? Una petita avaluació, no? De si aquest diagnòstic és veritablement el que està passant, si s'està carregant la confiança, que és el ciment de les relacions humanes i de l'economia, i si això pot ser més perillós que una etapa, diguéssim, conjuntural, perquè s'estigui enfonsant el món conegut durant aquests 80 anys.
Bueno, no sé, jo crec que hi ha que posar-li una mica de perspectiva a les coses, no? Estem tots hiperconnectats, seguim les coses... Pràcticament han passat menys de 2 setmanes des de que el president de la nació més poderosa de la Terra va fer la posta en escena d'aquella les tables de la llei, de les tables de Moisès. Evidentment, això, una part del mal ja està fet, no? Si realment pensem que Estats Units té una qualitat que és la següent, el dòlar és la moneda de referència, no? Deixem estar si és el 60% o més de les reserves mundials en monedes, si és la moneda que es fa servir amb les relacions comercials normals, el fet d'això, llavors el fet de que tinguis un president, tens una reserva federal que és independent, però d'alguna manera està condicionada pel president, i que aquest president sigui una persona que té un historial empresarial una mica especial, especial podíem posar moltes valoracions,
cometes.
I aleshores això, una part del mal ja està fet, no? És a dir, està fet. Dit això, jo crec que hi ha que tenir una mica de tranquil·litat, no? Hi ha que tenir una mica de tranquil·litat com evoluciona tot això, però realment una part del mal està fet, si tu, a més, la gran variable positiva pels Estats Units és la capacitat de tenir una reserva federal que és capaç d'emetre uns bitllets que tots acceptem, i que aquests no estan respaldats a mort, sinó que estan respaldats amb la confiança. Si d'alguna manera un president d'un país d'alguna manera, vulguem o no, condiciona el que pugui fer els bancs centrals, això no és bo. Dit això, la democràcia és un estat de poders i contrapoders, no? Això et torna a demostrar que es pot tornar boig un dels poders, però precisament esperem que els contrapoders
actuïn. Aleix,
d'això del poder del dòlar, hi ha un president francès que em va dir el privilegi exorbitant,
És així.
En tot cas, jo li volia preguntar, i aprofitar la visita que ha fet el president del govern, Pedro Sánchez, a Xina recentment. Clar, Espanya, Europa, en aquesta situació, és correcte, és adequat que busqui també aquest apropament amb Xina? Ens convé això?
A veure, jo crec que a mi el que no m'agrada és la soberbia o un excés de... Nosaltres som una potència econòmica important, però de segon nivell, i llavors tenim que guardar una mica ser... no anar per la vida de sobrats, no? És bo, és a dir, que un president... som la quarta... som una economia important, però som el que som, doncs, bueno, jo formo part de la normalitat, no? Dit això, jo crec que Xina és un actor important, però bueno, nosaltres participem d'un món occidental on la democràcia, les regles del mercat enteses com les enteneu al món occidental, doncs, bueno, està bé, però jo tampoc exageraria, ni amb excés d'un èxit governamental ni tampoc d'una crítica. No?
O la pregunta és si ens pot perjudicar, no? Si als Estats Units ens pot llavors catalogar...
Marcar. Fer una
X, exacte.
No? Clic.
Algo deu passar quan el ministre d'Economia ha anat a fer un viatge ràpid a Estats Units, però torno a repetir, hauria una cosa de normalitat per l'oposició i per la part governamental, no?
El que passa és que és com desmarcar-te de la resta de companys d'Europa, no? Estem a la Unió Europea i dius, bueno, Europa va per una banda i nosaltres agafem i anem a la Xina per lliure, no? Això a vegades també dius...
Bueno, però si era un viatge que estava més o menys programat, jo crec que hi ha que... Per part governamental no hi ha que anar... perdona l'expressió, los voceros governamentals dient que és una estratega, ni parlar, vull dir, ha que interpretar-ho com un viatge programat que es va i... Però alguna cosa deu passar quan el ministre d'Economia ha tingut d'agafar l'avió ràpid, no?
Corriguem-nos cap a Estats Units. Salvador, estàs aquí molt entusiasmat, prenent notes del que està explicant el senyor Pi?
No gaires. Pensant que hem començat a parlar de qüestions econòmiques, però només parlem de polítics i de les mesures... No, ho dic en el sentit... De...
Tu preguntes, és que
no, la pregunta, aquí va la reflexió i després la pregunta, com bé saps, no? Pot ser que els polítics facin malbé l'economia en lloc de fer la feina que és la de recuperar la situació econòmica. El senyor Trump, president dels Estats Units, amb aquesta política dels aranzels, està millorant l'economia del seu país o no? O està traient només l'orgull polític d'un americà mig que potser se sent que no ha estat del tot valorat, o tenim a Europa un discurs polític excessiu però després a l'hora de portar-ho a la pràctica queden no gaire cosa més, o tenim el cas del Brexit, o tenim tants casos que la desconfiança de la població amb els polítics fa que apareguin populismes, i aquests populismes ven acompanyats de mesures que després no ajuden.
Contesta-ho tu, no, això?
No em penso contestar-ho, perquè...
Quina és la pregunta?
A veure...
No, la pregunta és, els polítics ajuden o no ajuden a millorar la situació econòmica d'un país?
Ha començat a fer la pregunta, a fer la reflexió, i al final li hem hagut de dir, Salvador, la pregunta.
La pregunta.
I el senyor Pic contesta.
No, el senyor Pic ja ho sabia, però el senyor Pic és molt divertit.
Però, a veure, jo crec que totes les societats occidentals tenim un problema, no?, que hem viscut expoliant una part històricament del reste del món, no? I avui en dia al món hi ha altres actors, és a dir, si tu li preguntes a un hindú de la classe mitja emergent si ho veu millor ara que fa 40 anys, et dirà que el mateix, o un coreano, o un vietnamita, és a dir, hi ha un indonesio, és a dir, nosaltres Europa, pues, el món occidental, pues, i Estats Units és un exemple que té unes tasses de deute brutals, uns dèficits brutals, i algú vol dir que vivim una mica per sobre les nostres possibilitats. Evidentment els arancels, i sobretot de la manera que s'han plantejat, és una cosa una mica vergonyosa, no? És una cosa vergonyosa. El pitjor és per tots, però per als Estats Units, no? Perquè hi ha una cosa que diuen el poder blando, no? Tu a les empreses, a les relacions humanes, avui en dia les persones no els agrada la soberbia, els tens de convèncer perquè hi ha projectes comuns. La posta en escena, el jardí de les roses, va ser patètic. va ser patètic.
Aquella tableta amb el rànquing de països, no? Sí, sí, però escolti, senyor Pic, tornant al tema dels arancels, i després m'agradaria canviar de qüestió, tornant aquí a Catalunya i a Espanya, que hi ha molta... Hi ha mucha tela que cortar, com diuen els clàssics, no? El tema dels arancels acabarà passant-nos factura a tots plegats. Ho dic, per exemple, es pujaran els preus, la cistella de la compra ho trobarem molt més car, augmentarà l'atur, els sous quedaran encara més limitats del que estan. Com ho veu vostè? Ja sé que li estic demanant que faci de futuròleg, però
jo crec que això
està... molt del tema.
Jo crec que això està... A veure, el factor humà és determinant en economia i en relacions humanes. El factor humà, això ningú... És que no té cap sentit aquesta aposta en escena, no? Perquè el que ha passat a la majoria d'americans, el model americà dels fons de pensions, són privats que cotitzen a la bolsa i la gent és molt... aquí... el món, Espanya en especial i Europa, doncs la relació de la bolsa és més reduïda. En canvi, als Estats Units és més intensa.
Sí.
El que ha passat a la bolsa, això té efectes directes.
Exacte,
per un altre costat, als Estats Units, encara que és un país presidencialista, els estats tenen molta importància. Jo el que penso que aquesta aposta en escena és massa exagerada. Jo crec pensar el que ha passat amb el dòlar, la valoració del dòlar. O sigui, això vol dir immediatament pujades de preus. Per això vull pensar que encara que hi ha una part del mal que està fet, pues, que una mica de sentit comú es tindrà de posar, i per tant, si tu fiques ara els cels, les cadenes de valor de producció i de les trenques, això és pujades de preus. I per tant, això tindrà uns efectes medio mandato, que diuen als Estats Units. És evident que
ho notarem.
Bueno, Estats Units ho notarà, i nosaltres...
I nosaltres,
i de fet,
de retruc...
Per exemple, nosaltres a Europa, l'economia de referència a Europa és Alemanya, no? Que pràcticament ja portem 2-3 anys pràcticament en recessió. Qualsevol és una economia molt centrada en l'exportació, amb una indústria, diguem-li, automobilística molt important. Si Alemanya no acaba de funcionar, ens afecta a tots, no? I països molt endeutats com som nosaltres i amb dèficits, les possibilitats de reacció també es redueixen. Per tant, no.
Però que els arancels fan mal a tothom.
A tothom.
I amb una economia, per exemple, com la nostra, que jo crec que és dèbil, encara es pot fer molt més mal, senyor Pico, que...
Home, evidentment, si nosaltres depenem molt del turisme, hi ha una part d'indústria, diguem-li, d'auxiliar de mecànica espanyola d'exportació, tot això, i si Alemanya se sent molt perjudicada, doncs, per exemple, quan parlem de mutualitzar les deutes, si resulta que hi ha una economia central que té problemes, a l'esperar que sigui facilitat que el conjunt de la Unió Europea, pues, diguem-li, pugui emetre deute per deixar-nos diners, pues es complica. O sigui, això no és bo per ningú. No és bo per ningú.
En fi, molt bé, amb aquest panorama, Valero o Aleix, sí, o Salvador, què?
Jo volia preguntar-li, com il·lustre economista que és el senyor Pic, si coneix el senyor Peter Navarro, no? L'assessor de comerç, el secretari de comerç dels Estats Units, que ha escrit un llibre que cita constantment a Ron Barra,
que no existeix,
exacte. Vull dir que sembla que és un acrònim del seu mateix cognom, Navarro, Ron Barra, no? I que és un bluff. No sé, vostè si coneixia, bueno, aquest autor i les seves, diguéssim, operacions de quocients d'importació, partit per exportació, i llavors el número que dona és el número de l'arancel de les taules aquestes, les taules de Moisès que va ensenyar el Trump. No sé, vostè ens il·lustrarà, perquè jo estic sorprès d'aquest senyor Peter Navarro.
Jo crec que deu ser bastant difícil treballar amb el president Trump, deu ser bastant difícil de treballar amb ell, no? Deu ser una... Tots hem conegut a vegades...
Digue-li a la Melania.
Tots deu ser bastant difícil de treballar. I, a més, quan s'introdueix... O sigui, jo crec que és bo per fer política econòmica tens de tindre unes certes idees tècniques i també ideològiques, de veure com mantén la societat, però quan hi ha massa ideologia no és manera de treballar, no? I tot aquest espectacle entre el president de Tesla, els comentaris i el Pepe Navarro, diu, no sé, jo crec que és tot una opereta, no? Això és una opereta, és un espectacle que és una mica patètic.
És un gran país.
Però a més torno a repetir que hi ha una cosa que tot el món occidental no les tenim que referència des del punt de vista de modus de vida, de democràcia. De fet, és la democràcia més antiga del món, possiblement, no? És una de les democràcies més antigues del món. I això té uns costos, tot aquest espectacle, l'Elon Musk i ell, un dia li diuen, no sé, són coses una mica exagerades, no?
Aleix, ja serà tot plegant, no?
Sí,
però
sí,
el que passa
sí.
Que ja ho va anunciar, moltes de les coses que està fent ja les va anunciar, Trump, quan va... Passa que vull dir, tothom devia pensar, no ho farà,
sí.
Ho està fent.
Sí, sí, jo li volia preguntar per un altre tema que està sobre la taula, que és el de l'augment de la despesa militar, per com s'està afrontant això a Espanya, que no s'està parlant de defensa, s'està parlant de seguretat, i no s'està vinculant, com ja altres països han reconegut, a una reducció de la despesa no financera, de despesa social, com han reconegut Regne Unit, com han reconegut... Els nòrdics, no? No sé, què en pensa d'això? Es pot gastar més en defensa sense tocar l'estat del benestar?
Home, jo crec que a Espanya tenim un problema greu, no? A veure, nosaltres tenim un país al costat, que és Portugal, que va ser intervingut, que està tenint superàvit. I nosaltres sorprèn, que partint que després de la pandèmia, com parlàvem, de la pujada del turisme que no era previsible que tingués la força que ha tingut a Espanya i al resta del món, però especialment a Espanya. Que, per un altre costat, els tipus d'interès no han estat molt d'allò. Després hem tingut les ajudes comunitàries que han sigut no reembolsables, han sigut gasto directe. Després hem tingut, l'any passat, més de mig milió de nous conciutadans registrats. Després no hem deflactat les tarifes. Tot això, el normal seria que tinguéssim superàvit. I llavors, i no sols tenim superàvit, sinó que tenim dèficit i encara estem lluitant amb el 3% de tal. Llavors vol dir que, clar, els famosos cisnes negros sempre apareixen, no? És a dir, no, sembla una mica infantil de qui està jugant amb els temes comptables. Lo normal seria, com estan fent tots els països, que hi ha una nova realitat, que tenim que pagar-nos la defensa, que el govern digués això implica tal, i això només es pot fer
retallant
o pagant més impostos i anar jugant més, no sé, això no sembla de persones grans, no?
Que passa... O sigui que la fórmula que ha dit el senyor Sánchez de que augmentarem la defensa però no tocarem l'estat del benestar no se l'acaba de creure vostè.
Bueno, jo crec que és que encara no hem fet un debat seriós d'aquest tema, no? I a més torno a repetir, seguim lluitant amb el tema del dèficit, que és una mica vergonyós, perquè si és que fa 2 anys ningú podia preveure, quan el senyor Salvador fa aquests informes trimestrals que fa a la patronal,
sí.
Fa 2 anys ningú hagués pogut preveure, per això és el bonic de l'economia, que no pot, per molta digitalització que hagi, no pots preveure exactament el que passarà. Ha vingut un increment econòmic a grans macro que el normal seria que tinguéssim un superàvit. I com no tenim superàvit, les possibilitats que tenim i tot aquest discurs de mutualitzar la deute m'hi fa riure, no? És que per això, clar, les possibilitats de... Clar, tu si tens més gastos de defensa, doncs tens de complir. Això ho pots fer-ho tocant alguna part... Home, tocant alguna cosa de despesa pública es pot fer, però sabem que això és molt limitat. Reduir l'estat del benestar, tu no pots reduir les pensions tal com les tenim, no només pots fer-ho és o incomplint els compromisos o pujant impostos.
Vull dir que vostè veu una pujada d'impostos, doncs. Si ja pots tocar les pensions, endeutar-se fins dalt...
És que el dèficit també té la seva...
límits, no?
Tenim la sort... Ara, per exemple, es diu aquests dies, Salvador, que, per exemple, que als Estats Units es gasten més en pagament de la deute que en gasto militar. O sigui, qualsevol problema que pugui haver, que s'incrementi el cost de la deute, això va directament amb les teves comptes, les possibilitats de fer coses. Llavors, al final, pots anar jugant, però la realitat és que nosaltres teníem que tindre superàvit en aquests moments.
Que s'ha fet alguna cosa malament, senyor Pico, o què?
Bueno, no sé.
Hauríem de tenir superàvit i no el tenim. Clar, i poder el que ens escolta, i per què no tenim superàvit? S'ha administrat malament? Bueno,
s'ha gastat
més del compte.
Sí, per exemple, en pensions, que l'any passat, no l'anterior, va absorbir el 80-85% de la despesa. Recordeu que havia pujat la inflació a nivell del 8 i pico, es va haver d'actualitzar tot això. Però, òbviament, el que tenim és unes necessitats dels polítics de voler gastar més i més i més. Jo sorprèn quan algú diu que pues, ara tindrà un dentista gratis o ara tindrà un sequí més gratis, i quan encara queda pendents de portar la gent, molta d'ella morta, que encara no ha rebut el que era el tema de la dependència. És a dir, deixin de donar nous serveis si els que donen no són els que toca donar. Perquè això no, el que no es pot fer és tot el dia anar prometent coses noves i també veure el que es pot fer. De totes formes, hi ha dos elements que jo crec que és important, i si em permets, Valentí.
O sea, perdó, Salvador, no estirar més el braç que la manga, no?
Sí, no, és això. Sí, no, sí, i gràcies a aquest s'han augmentat molts impostos. Jo ho explico a vegades amb una cosa molt curiosa, que sembla que ara se resoldrà o no, però van pujar el salari mínim, no? I van dir que era de justícia pujar el salari mínim. Però, en canvi, Hisenda va considerar que ella no podia ajustar les tarifes amb aquest augment del salari mínim. I, per tant, el món de l'empresa ha tingut que absorbir una pujada de salaris, que és cada un des de la seva posició més individual, i, en canvi, el món que representa a tots, que és Hisenda, recorda, Hacienda somos todos, unos más que otros, i aleshores aquest no pot contribuir a aquest element de solidaritat, que és que no tingui que pagar impostos, no? Sorprèn aquest contrast de qüestions, no?
Molt bé. Tornant a coses més domèstiques d'aquí, senyor Pic, per exemple, el govern central no té pressupostos, el govern autonòmic, la Generalitat, tampoc, parlant de la capital de Catalunya, Barcelona, tampoc té impostos. Escolti,
no té pressupostos.
Pressupostos,
impostos sí que té molts.
Pressupostos, volia dir, pressupostos de tots tres, de totes les tres administracions. Es pot governar amb tranquil·litat, amb comoditat, sense pressupostos?
Bueno, es pot governar.
No? Ja, van tirant, però van mal tirant, no? No és pas el més recomanable.
Però tampoc ens... No sé,
és un drama, és el que hi ha.
És el que hi ha, no?
És la fragmentació política.
Ja. Val, però al final això té una repercussió per a tots els ciutadans, no? Valer, poder o no?
Sí, efectivament, és tres administracions, recordem.
Paralitzades, en certa manera.
L'Estat, la Comunitat Autònoma Catalana i l'Ajuntament de Barcelona, sense pressupostos, que és la llei o l'acte polític més important anual, perquè conté no un òmnibus de mesures, sinó un comboi de mesures, no? Són milers de decisions, no? Això és, bueno, ens ho hem de fer mirar, crec. No sé si opina això, si ho pic.
És que nosaltres, s'ha de mirar fredament, nosaltres hem multiplicat per tres la deute pública des del 2008-2009. O sigui, nosaltres, jo crec que la societat espanyola és una societat que té molt mèrit en relativament pocs anys. Nosaltres... hi va haver la Segona Guerra Mundial, nosaltres anem a estar una mica al marge, i va haver els 30 anys gloriosos d'Europa, i nosaltres vam arribar tard. Nosaltres és una societat que possiblement té molt mèrit el que hem fet, i jo crec que estem una mica despistats, no? Si una societat multiplica per 3 la deute pública des del 2008-2009, vol dir que estem vivint per sobre les nostres possibilitats i no passa res, ja ens ho trobarem, no sé, ja està, no hi ha que donar-li més voltes, no?
Ho acaba de dir claríssim, eh?
I possiblement, a veure, sempre es diu que una vegada el paper dels econòmics, o sigui, cada professió té de fer la seva cosa, no? Cada professió té la seva utilitat. I un dels papers dels economistes és recordar a les societats els límits o les lleis de l'economia, que són unes lleis més complexes que les de la naturalesa, però que existeixen. I llavors, costar perquè els polítics puguin fer el que ha de fer, i moltes vegades les medicines són una mica agressives per aconseguir una millora. I el que ha dit el Salvador, pues bueno, el tema de no pot haver dret sense obligació, no a la virtut del treball, aquí jo, amb tots els respectes, jo sempre sóc moderat, però una ministra no pot dir treballar menys per vivir més, perquè el treball és una virtut col·lectiva que ens interessa, que hi ha gent que vulgui treballar, no?
És com això de les 37 hores i mitja. Vostè com, bueno, ho veu?
És això, és això.
És que a mi em preocupa més, em preocupa més. O sigui, tots sabem que hi ha molts sectors que per productivitat i tal ja estan fent els convenis, estan per sota. Però tu introduir aquest tema que el treball sigui quasi
una maledicció bíblica.
Però això no és bo. O la virtut de l'estalvi, o la virtut de que jo em puc valdre de mi i no necessito ajudes de... Llavors, jo crec que això som, bueno, sí, jo crec que vivim per sobre les possibilitats i ja ens ho trobarem, ja està, no hi ha que donar-li voltes, no?
On ho estem trobant, potser, sí, no?
O el dilluns, o cada dilluns, que hi ha 1,5 milió d'espanyols que no van a treballar els dilluns. Hi ha aproximadament 1,100,000 de baixa, diguéssim, per malalties i tal, però els dilluns, pum, es dispara i hi ha molts bars, supermercats, petites i mitjanes empreses que falta, doncs, personal, i que això s'ha de suplir, no? Acostumem a que els que treballen han de treballar més, llavors, no?
Vull dir, i això és responsable.
Això de l'absentisme, això, vostè creu que és un càncer de la societat mediterrània?
Home, jo crec que, bueno, totes les societats occidentals hi ha ara uns certs problemes, no? Les patronals ens passem el dia advertint, no?, sobre aquest tema de l'absentisme, el paper de les mútues, és un dels temes que tindríem que tractar, no, Salvador, tot aquest tema de l'absentisme, sí. És un...
A més que costa diners a tothom, perquè això es paga a través dels pressupostos i que paguem a través de les quotes de la Seguretat Social. Si fem una millor gestió, doncs tindrem més diners per altres coses.
Qüestió de conscienciació i civilització. Esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte de glòria en companyia del Aleix Mercader, de Juan Carlos Valero, del Salvador Guillermo. El protagonista d'avui és el senyor Valentí Pi, que és el president del Consejo General d'Economistes d'Espanya. L'Aleix m'havia demanat la paraula, sí. I jo li cedeixo ràpidament. Vinga.
Jo li volia preguntar sobre el tema de l'habitatge. Que bé, una de les últimes decisions del govern català ha estat que el control de preus que ara regia tot els lloguers de llarga duració també estarà al temporal, no? I el lloguer d'habitacions. Això s'acabarà de carregar el mercat de lloguer a Catalunya, o què podem esperar d'aquesta mesura?
Jo crec que, a veure, el tema de la vivenda a totes les ciutats que es pot dir d'èxit, que és una expressió que ara s'ha popularitzat, és un problema molt greu, no? I a nivell general no ho estem fent, no ho estem fent bé, no? És a dir, no ho estem fent. O sigui, jo crec que, o sigui, segur que tothom pot opinar, però hi ha una variable que és la estratègica, que és que hi hagi més oferta i que hi hagi més actors disposats a fer ofertes. Si dius, bueno, aquí lo important és que es facin promocions público-privades, fantàstico. Mira, això ja que siguin operadors, diguem-li, molt institucionals com fondos, fantàstic. Que hagin mils de petits inversors que vulguin, fantàstic. Quan més, millor. Ara, el que no pot ser, a mi em sembla una mica... Evidentment, el de Barcelona és molt complexa perquè està molt delimitat. Home, jo el que no entenc és que tot aquest tema de la regulació dels grans tenidors de més de 5 vivendes, escolta, quin problema hi ha? I ficar un 20% d'ITP per la... Bueno, escolta, és que això no és normal. Tampoc és normal la imatge, perquè sempre en economia, igual que moltes coses de la vida, les coses no són com surt, sinó com les veiem. Si les persones han introduït la variable de la preocupació de l'ocupació, encara que les estadístiques no siguin, si la gent pensa que hi ha un problema d'ocupació, hi ha un problema d'ocupació. Jo observo un detallet que a mi em xoca molt. Com per sort, qualsevol herència. Fa uns anys, quan havia una herència entre diversos germans, hi havia un pis, es mantenia en lloguer. Ara s'ho volen vendre rapidíssim. I si no es ven, immediatament es posa una alarma de seguretat. Vol dir, perquè la gent ha interioritzat un problema de seguretat.
Que te l'ocuparan.
Com la qual ningú vol llogar res. Dius, no, és que això... Pues, que, no anem bé, no ens sembla bé.
Ah, però a mi el que em sorprèn és que, mira que els economistes pensen coses diferents sobre molts temes, però el control de preus de l'habitatge, és que si hi ha una cosa on els economistes tenen consens, és aquesta, no? que escurça l'oferta, que no acaba baixant el preu, i tot i així
I a més, jo crec que també...
els polítics no
els
fan
polítics
cas, no?
No fan cas.
I és un tema, mira, que no es posen d'acord en aquest.
Són l'herència Colau.
No, els economistes, per les coses generals, la gent es posa d'acord. Ara, lo que és evident és que la política social no la tenen que fer les empreses ni les particulars. La política social la té de fer l'administració. I l'administració ha estat de vacances sobre el tema de la promoció. I avui en dia, qualsevol acció que es vulgui fer, diguem-li, de promoció pública o privada, doncs hi haurà que tocar els permisos, haurà que... Però, en tot cas, reduir l'oferta no és el camí, i el tema de la... I ja està, jo crec que això està clar.
I després que no sé quin opina, perquè estan en col·lisió dos drets, el dret de la propietat i el dret d'accés a l'habitatge. Però aquesta col·lisió d'aquests dos drets l'han provocat els polítics, no?
Bueno,
perquè estan de vacances a l'hora de treballar, de promoció d'habitatges, no?
Jo també voldria ser una mica intentar... Nosaltres vam tindre el famós boom immobiliari, o sigui que és molt curiós. Si tu segueixes la informació econòmica, els promotors i els inversors en vivenda, de ser l'estrella de l'economia a ser els perseguits...
La pesta.
I la pesta, ens hem passat 20 anys que no es donaven cap premi a cap promotor immobiliari, i de cop i volta descobrim que hi ha aquest problema. Les administracions tampoc tenen ganes de fer, ni tenien aquest, tampoc volen gestionar ells, jo crec que gestionar els lloguers, perquè el desahuciar en català és desmoronar, no?
Desnonar.
O sigui, hem estat de vacances, i a ciutats com a Barcelona és més complexa parlar d'allò, però no hem fet política de vivenda. Però per això, però qualsevol política de vivenda té de partir amb que tot el que sigui més ofertes, segur que no solucionem el problema.
El que passa però... que, per exemple, aquí a Barcelona després tenim l'Ajuntament que va rescatant edificis, no? El de la Casa Orsola, que jo no ho sé...
Creant un perillós president.
És que aquí hi ha una llei que té dret la Generalitat a adquirir...
Sí, però quan hi ha vulnerabilitat. Que no hi era, no, que no era el
no
cas.
No hi havia vulnerabilitat a la Casa Orsola, però bueno.
No, però que dic que és...
Alguna importància hi havia tenir el senyor que se va salvar.
Introduem unes variables molt delicades, no? Aquí el que interessa és que qualsevol operador, sigui públic o privat, o una mescla públic i privat, sigui gran operador o petit operador, ens interessa, no per solucionar el problema, perquè és molt difícil de solucionar de cop, que operi, no? Tot el que sigui introduir incertesa no és bo, no?
Això que he dit abans és el titular important, eh? Les administracions, el tema de l'aliment, han estat de vacances durant molt i molt temps i continua estant.
20 anys.
20 anys, ja.
Des del 2008.
Li volia preguntar pel sistema de finançament, el tema del finançament singular que reclama Catalunya. Com el veu vostè, aviam?
De fet, ho reclama, solució... ho reclama el govern de la Generalitat, no?
Val, exactament. Quan parlo de Catalunya, parlo del govern de la Generalitat de Catalunya, exactament.
A veure...
M'ha agradat la puntualització.
No, a veure si m'entén. A veure, com tot...
És la solució que necessita Catalunya?
A veure, primer, sempre hi haurà tensions. Un estat d'estructura federal, com és el cas d'Espanya, sempre hi ha tensions entre els governs federats i el govern central, per definició, no? Aquests moments del govern, diguem-li, aquesta proposta de finançament singular també és una proposta bastant oberta, no? Tenim un document que a més no està firmat, entre dos formacions, i són una sèrie d'idees generals, no? I per tant tampoc hi ha una proposta sobre la taula. A mi el que em sorprèn, o sigui, a veure, tot partint de que és un tema delicat, que sempre hi ha tensions, però la realitat és que totes les adaptacions que s'han fet de finançament autonòmic sempre s'han fet en unes circumstàncies diferents a les actuals, perquè hi havia diners a repartir. I en aquests moments el problema que tenim és que no hi ha diners a repartir. O sigui, hem anat fent adaptacions al model comú de finançament, diguem-li, amb la mesura que repartíem més diners, i en aquests moments el problema que tenim és que tenim un dèficit del 3%, tenim uns compromisos comunitaris, i per tant la gran dificultat
A mi crec que lo raonable seria que el govern, que en aquest moment és el Partit Socialista, quan era el PP, doncs que posés sobre la taula una proposta de model de finançament que introduís diverses variables. La suficiència no existeix, o sigui, hi ha més demanda de drets que capacitat, o sigui, és a dir, que fes un govern, un sistema de finançament que permetés una mica saber, que no és fàcil, que el ciutadà sabés realment què paga i què rep, almenys que ho intentés i que ho posés a sobre la taula, i portem un retras de 10 anys.
Model igualitari per totes les comunitats?
Home, jo el que crec és que home, jo crec que hi ha que buscar un sistema que permeti el que es diu la corresponsabilitat fiscal, que hi ha unes regles comuns i que cadu... Home, jo crec bastant amb el... Ja ho sé que aquí em portarà algun problema. Jo crec bastant amb el mercat únic. Jo crec que ens interessa és que existeixi un mercat el més únic possible, perquè ens interessa que les empreses petites es puguin moure. També crec que hi té d'haver la corresponsabilitat fiscal, que cadascú sàpiga i que cadascú una mica, que cadascú no aguanti su... Yeah. Llavors, buscar un model i que permeti, amb uns marges, que permeti que cadascú, pues, que si hi ha una política més liberal, pues, pugui fer un determinat sistema una cosa més socialdemòcrata, no? Però això, el que li correspon al govern de l'Estat,
això és el que ja tenim realment. No, el que tenim... estem donant voltes és perfeccionar el que ja tenim.
Bueno, ara tenim
un model on hi ha competitivitat fiscal, les comunitats tenen un marge per posar tipus diferents. I en principi s'han de fer càrrec de la despesa pública, en part.
Menys bascos i navarresos.
Bueno, menys bascos i navarresos.
Ara tenim un model molt complicat, perquè per un costat tenim una sèrie d'impostos que estan molt passats de moda, no? L'ITP és un impost molt passat de moda, tenim ja l'impost de, diguem-li, tot aquest tema de fondos, al final ja no saps què pagues ni si has de pagar, o sigui, és un model que requeriria que fos molt més transparent, no? Que molt més transparent. Dit això, hi ha una certa corresponsabilitat, és a dir, però realment...
Jo dic la filosofia, de fons, no...
Sí, però no obstant, és un model molt oscur, Hi ha molts fondos que no saps exactament, no? Hi ha molts.
I amb el cupo basco, senyor Pic, hauríem de fer.
A veure,
ja acabem,
Home, és que, a veure... Jo sóc fill de la transició. A mi m'havien dit fins fa 4 dies que jo...
Però aquí tots menys l'Aleix...
Jo sóc fill de la transició. Aquí hi ha un pacte constitucional que el problema no és el cupo, no és el model, sinó el cupo, la decisió, quan tu pactes el que està de pagar. Llavors jo crec que...
La concreció
del realment que es paga, no? Jo crec que es va haver un model constitucional que es va acordar entre tots, que ens anirà molt bé, i en tot cas, si hi ha un problema aquí, serà quan el govern central negocia amb els governs...
Que vingui Europa i digui, s'ha acabat això,
bueno, sí,
eh?
Bueno.
Ja ho veurem. Molt bé, doncs el que s'ha acabat és el temps de la conversa d'aquest dissabte. Gràcies, Valentí Pic, per estar amb nosaltres, per aportar-nos llum en el món de l'economia, que bona falta fa, tal com està tot plegat. I fins a una altra ocasió, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies també a Salvador Guillermo, a l'Aleix Mercader, a Juan Carlos Valero. Tornarem dissabte que ve, com sempre, al programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars de Marina, al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda, que vagi molt bé, bon dijous sant, millor diumenge de resurrecció, dilluns a Parlamona, no ens oblidem, i adeu-siau.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.